a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, ja t'estic parlant des de Lleida, són les 12:20 minuts, avui ja a la meitat de la setmana, dimecres 18 de desembre del 2024. Aquesta setmana l'acabem diumenge, ja saps, amb el dia de la loteria, dia 22. La setmana vinent ja, nit de Nadal, Nadal, Sant Esteve, etc etc. I per això, ara que estem ja, ja hi som, vaja, que ja estem a sobre, el temps segueix fred, amb boira. Fa Nadal, això. Doncs anem a parlar de les activitats que ens han preparat des de l'agrupació ilerdenca de pessebristes amb aquest cicle de Nadal 2024 i amb el concurs de pessebres, de naixements. Ho farem amb el Jordi Curcó, que és el president de l'associació ilerdenca de pessebristes. Jordi Curcó, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Vosaltres teniu en marxa un concurs en el qual encara hi podem participar fins aquest proper dissabte. És la 90a edició. En què consisteix el concurs?
Sí, mira, pues, la veritat és que quan la gent diu 90 anys, nosaltres no és que hem organitzat 90 anys el concurs, sinó que la nostra entitat, quan va néixer l'any 63, van tomar i recollir les edicions que ja s'havien fet des de l'any 31.
Clar.
Perquè el 31, qui va organitzar el concurs de pessebres a la nostra ciutat van ser els feixosistes, la Federació de Joves Cristians de Catalunya, amb el beat Francesc Castelló, que va ser qui va fer el primer pessebre públic a la ciutat de Lleida, al Palau Episcopal, per això el tenim de copatró. Són 90 anys, que déu-n'hi-do, no? El concurs té diversos grups amb el qual la gent se pot inscriure. Per exemple, diorames familiars, pessebres comarcals, esglésies, entitats, centres d'ensenyament, aparadors, pessebres de Playmobil, originals, etc. Per cert, els centres d'ensenyament ja s'ha acabat el termini, que era el dia 15, però per la resta de la gent que vulgui inscriure's al concurs, mira, durant el cap de setmana, si algú pues, arriba una mica tard i s'inscriu, no passa res. Si algú que es vol apuntar, és molt fàcil. Entra a la nostra pàgina web, pessebrestageida.com, hi ha una pestanyeta de la pàgina que diu inscripció al concurs de pessebres, i allí es pot apuntar.
Val.
O si passa pel carrer Major, a Turisme de Lleida, també hi ha unes butlletes en què se pot fer allí la inscripció al concurs.
Molt bé. El que també... Bueno, també ha començat. És que, clar, el calendari és així. O sigui, estem amb dates de Nadal i vosaltres també heu començat ja el programa d'actes, exposicions de tot el cicle d'aquest Nadal 2024. Ja fa uns dies que esteu fent actes, però, clar, el gruix suposo que ve ara, Jordi.
Bé, l'acte d'alguna manera important, el vam tenir el passat dissabte, que vam inaugurar l'exposició de pessebres i diorames al peu del Romeu. La veritat és que és una joia tenir la nostra seu al bell mig del carrer Major. Enguany els lleidatans hi podran trobar allí pues, un centenar de pessebres i diorames. Primer amb el magnífic pessebre monumental que ens ha fet el pessebrista Jaime Fernández, preciós. Han recuperat un pessebre del Miquel Roig Nadal amb motiu del centenari del seu naixement, un pessebre que l'any 1979 va exposar a l'aparador de Casa Roig, de la botiga que hi havia als porxos de la plaça Sant Joan. També un diorama del claretià i escultor pare Josep Villarrubias, que van marxar ara a l'agost i ens ha deixat un diorama multi, podríem dir, tridimensional. És a dir, per un forat apareixen diverses imatges que es van canviant poquet a poquet. És una preciositat i una originalitat. Bé, i un gran conjunt de diorames i pessebres.
Per cert, Jordi, vosaltres esteu... És a dir, la gent està oberta per poder entrar i visitar-ho, això.
I de 6 a quarts de 9 de la tarda, totes les tardes, a excepció del dia de Nadal, que tanquem a
evidentment.
Tanquem i descansem. I celebrar el Nadal a casa, amb la família. Certament, és visita gratuïta, pot entrar tothom lliurement. Home, demanem que si es pot fer alguna col·laboració econòmica que es faci per mantenir tot plegat, no? Enguany, però, també tenim un gest important. I és que ens vam assabentar que els pessebristes valencians havien tingut moltes pèrdues en el seu patrimoni. Un magatzem que tenien a la zona afectada els hi va fer malbé tots els seus diorames. I fins i tot alguns pessebristes han patit també danys a les persones. Nosaltres ens vam ficar en contacte amb ells i fem el pessebre solidari. És a dir, nosaltres, les carmelites de la Caparrella, ens han fet un pessebre que no se l'han pintat, el tenim allí exposat, i el sortejarem entre tots aquells que fiquin, pues, aportin un euro com a col·laboració, o el que vulguin, i podran omplir una butlleta, i aquella butlleta els servirà pel sorteig que farem el mateix 6 de desembre a la cloenda de les exposicions.
Dins dels actes, de manera ràpida, un parell que vulguis destacar d'aquí fins a final?
Pues mira, destacaria tres coses, i dos juntes. És a dir, enguany, per primera vegada, ens hem obert a comarques. O sigui, no solament fem exposicions a Lleida, sinó que també ens hem anat a comarques. Que això ja és ser molt valents. El dissabte passat vam inaugurar una exposició de diorames al Castell del Remei. Uh-huh. Amb una mostra de 12 diorames del mestre pessebrista Albert Bertran. I aquest divendres, dia 20, a les 7 de la tarda, inaugurem també una mostra de diorames de la mestra pessebrista Maria Concepción Vidal i del seu marit Joan Antoni Combes al Gerri, a l'església parroquial del Gerri. I l'acte més important, o més reeixit, que tenim és el proper dissabte, l'obertura oficial del cicle de Nadal a la Paeria, amb el tradicional pregó de Nadal que fem tots els anys. Serà a 6:45 de la tarda al Saló de Plens del Palau de la Paeria, i enguany amb un pregoner d'honor, que serà el pare Manel Gasqui Urios, abat del monestir de Montserrat, amb motiu del mil·lenari de Montserrat. I crec que serà, vaja, un gran pregó, perquè s'ho mereix Montserrat, i nosaltres, especialistes lleidatans, convidem a tothom que vulgui participar-hi. Hi haurà també l'actuació de la coral Estel, que ens oferirà un repertori de les Nadales lleidatanes que nosaltres organitzem. Bueno, aquest any no ha estat possible, però cada any n'estrenem una. I enguany el que farem serà fer un petit recull de totes aquestes Nadales que tenim. Que bé. I convidar-vos a totes les exposicions. Tenim també l'exposició del mestre, del pessebrista Julián Sánchez, un recull, em sembla que són 8 diorames a la catedral, a la volta de Vall del Cor, amb aquell magnífic orgue que hi ha ara, doncs de Vall, i aquests petits diorames que també són autèntiques peces d'art. Una exposició del Caganer a la Casa dels Gegants. També, per cert, aquest divendres inaugurarem el pessebre de Playmobil, que fa 2 anys, aquest serà el tercer, que col·loquem al Centre Juvenil de la Paeria, al carrer La Palma.
Uh-huh. No, d'actes n'hi ha molts. Jo us remeto a la web pessebristeslleida.com, que no només trobareu el programa d'actes i exposicions d'aquest cicle de Nadal 2024, sinó que podreu estar a l'aguait de totes les novetats i de tot el que ens expliquen des de l'agrupació ilerdenca de pessebristes. És una manera d'estar al dia. Pessebristeslleida.com. Allí ho teniu tot, venen dates carregades de reunions, de familiars, de dinars, de sopars i d'un munt d'actes, però hem de trobar sempre uns moments, doncs, per visitar, per exemple, el Peu del Romeu, que és una visita molt maca, i després participar doncs, de la manera que puguem a molts dels actes que organitzen des de l'agrupació ilerdenca de pessebristes. Hem estat amb el Jordi Curcó, que és el president de l'agrupació ilerdenca de pessebristes. Jordi, escolta, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona per l'organització de tots aquests actes d'aquest cicle de Nadal 2024.
Gràcies a vosaltres i recordeu, feu pessebres i col·loqueu-los a les vostres cases, a les vostres llars, institucions, entitats, perquè es mantingui l'esperit autèntic del Nadal, que a casa nostra és amb el pessebre, que és la millor manera de celebrar el Nadal, i com més cristià, més humà.
Gràcies, Jordi. L'ambient, per cert, meteorològicament parlant, és ben de Nadal, eh? Temperatures fredes, tenim boira encara a Lleida, però igual això canvia. Juan Carlos Piña, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Aquest dimecres, jornada estable a la província de Lleida. Tenim un dia d'ambient assolellat, amb intervals de núvols alts a darreres hores. Les temperatures diurnes pugen avui a tota la província, excepte al Pirineu, on es mantenen estables. Podrem arribar a màximes de 18 graus a la Seu d'Urgell, 13 a Vielha e Mijaran, 12 a Lleida i 11 a Balaguer i Tàrrega. Demà dijous les temperatures diurnes continuaran pujant a tota la regió, excepte el Pirineu, on baixaran, amb màximes previstes de 16 graus a Lleida i Balaguer, 14 a la Seu d'Urgell i Tàrrega i 10 a Vielha e Mijaran. A més, les temperatures mínimes al Pirineu es donaran al final del dia amb glaçades dèbils i valors d'entre 2 i menys 2 graus. Tindrem cels ennuvolats, augmentant al Pirineu a cels ennuvolats durant la tarda quan s'esperen precipitacions. La cota de neu estarà de vers al 2.000 metres, baixant als 700 metres a darreres hores, amb nevades significatives al vessant nord, amb acumulacions de 5 centímetres a la Vall d'Aran per damunt dels 900 metres. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Juan Carlos. Hores d'ara amb 2 graus a la ciutat de Lleida. T'explico la nostra notícia econòmica del dia, és que la Diputació de Lleida ha aprovat el seu pressupost de 172,4 milions d'euros. Han obtingut el suport de tots els grups polítics, tret del Partit Popular, que va votar en contra.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Doncs apa, fem una pausa ràpida i parlem de llibres.
Chabela, tu tienda de lentería en Lleida. Especialistas en sujetadores de todas las tallas, con copas hasta la O. Y en primeras marcas, como Primadonna, Mary Jo, Donna Karan New York, cada mujer tiene su personalidad. Te asesoramos para que el sujetador se adapte perfectamente a ti y no tú al sujetador. Chabela, ahora nos encontrarás en Magí Murera número 30 y las 24 horas en la tienda online lenceriachabela.com. Chabela, vintage amb tu.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
René Flor, som especialistes en espècies i productes naturals a proximitat, amb més de 100 anys al vostre costat. Recordeu que som al carrer Lluís Companys 32 i que també ens podeu trobar a www.especiesenlleida.com. El nostre telèfon és el 973-26-30-18 i el correu reneflor@reneflor.com.
René Flor us desitja bones festes i feliç any nou.
Estimats Reis Mags, sort que sou mags i sabeu que aquest any és tan bo. Si haguéssiu d'endevinar-ho pel que surt a les xarxes socials o el que diuen de mi els grups de Whats, ho tindríeu clar.
Aquest Nadal, fes-te un regal imprescindible. Està ben informat tot l'any per només 18 euros. El periòdico. Entendre-hi més.
Cope Lleida. I ara ja és el moment en el que parlem de llibres des de l'espai a llibrera. Ja saps que ho fem cada setmana amb l'Anabel Ramos, que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, que també és una persona que et recomanarà la teva propera lectura si és que no tens clar què vols llegir, o et recomanarà la teva primera lectura si tu dius, escolta, jo és que fa temps que us escolto aquí a la ràdio, a la llibrera, i clar, m'ho dic tantes vegades que provi això de llegir que va, ho vaig a provar. No et faci vergonya, si no has llegit tota la vida i tinguis l'edat que tinguis i vols començar, no et jutjarà ningú. I escolta, i si et jutja algú, doncs és igual, que no t'afecti. Tinguis l'edat que tinguis, pots començar a llegir. I si no saps per on començar, i dius, és que vull assegurar el tiro, que la primera m'agradi, perquè si no, igual no m'enganxo, doncs parla amb l'Anabel Ramos, la trobaràs a la Biblioteca Pública de Lleida, a la primera planta. Anabel, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
No, t'ho dic perquè vivim en una societat, ens agradi o no, que, bueno, posem etiquetes i ho jutgem tot. És a dir, no. Si ve una persona no de la meva edat i diu, és que jo no he llegit mai, pues segur que algú altre fa, com, que no has llegit mai? Però com pot ser? Bueno, pues escolti, deixa't estar. Si no has llegit mai, no has llegit mai. No passa res.
No passa res. Començarem.
Clar, ja està.
Segur que has llegit. El que passa que fa temps que no has llegit.
Això també tens raó.
O el que has llegit no t'ha agradat, o no sé.
Clar. Per tant, escolta, que ho vols provar? Cap problema. A la Biblioteca Pública tens milers, milers, milers de llibres i, a més, entens que s'adaptaran segur al que tu busques. Segur. Només falta que trobis una persona com l'Anabel que et digui, prova aquest, prova aquest. Te'n donarà dos o tres d'opcions i, a partir d'allí, tu ja fas la darrera tria. Bueno, dit això, hem arribat a la darrera proposta del 2024 pel que fa a llibres. Estem a la setmana prèvia a Nadal. De fet, Nadal és d'aquí una setmana, és exactament el dimecres vinent, i entremig encara doncs, ens tocarà viure, afortunadament, el gran dia de la salut, el dia 22, que aquest any cau en diumenge.
Ah, el Dia de la Salut.
Sí, claro,
no, no entenia.
Sí, és el gran Dia de la Salut. Perquè ens conformem, sí. Doncs... Bueno, ens conformem,
com a
escolta,
mínim tenim salut, home, està molt bé.
Benvingut sigui, només faltaria.
Sí,
però
sí.
Clar, la persona que no té salut i no li toca la loteria, amb què es queda?
Ja, amb l'amor.
Bueno, més, sempre trobem una manera o altra.
Sí.
Bueno, dit això, escolta, 2024, com l'acabarem amb llibres?
Doncs mira, acabarem parlant d'una autora que es diu Toni Morrison, que es deia Toni Morrison, que va morir l'any 90... No, 2000... Ara no me'n recordo, 2000 i escaig. Mm. Va néixer a Ohio, als Estats Units, l'any 1931, i va ser la primera dona afroamericana a guanyar el Premi Nobel de Literatura l'any 1993.
Va morir el 2019.
2019. 5 d'agost. Imagina't, el 5 d'agost del 2019.
Ho he buscat, vull dir que no ho
Gràcies.
Sé. Gràcies.
Per fer-me
sí.
La...
No va viure la pandèmia?
No. No, va morir abans. Bueno, és una escriptora amb majúscules, era una escriptora amb majúscules, que va escriure moltíssima literatura i que a la majoria de les seves obres, o a quasi totes les seves obres, el que explora són temes com el racisme, la identitat i les ferides generacionals. No?
Home, va néixer a Ohio...
Els traumes,
Units,
sí.
A l'any 31, vull
a
dir
més
que...
A més, afroamericana, vull dir que...
Ho va viure tot, això,
sí.
Eh? Per
sí,
desgràcia.
Sí. Neta d'una dona esclava. L'esclavitud per amb ella va ser un dels temes molt recurrents a la seva obra.
Escolta, abans de que ens diguis el llibre,
sí.
Perquè el seu nom artístic és artístic, l'escriptor
sí.
És Toni Morrison,
sí.
Però ella es deia Chloe Ardelia... Walford.
Sí.
El tema de Toni és un nom...
Ambiguo, podria
sí.
Ser.
Sí, no sé si
ser.
Se'l va posar perquè la deixessin publicar o no.
No sé.
No sé si va per aquí.
No ho sé. Això no ho sé.
Bueno, depèn dels països. Toni és un nom femení.
Sí.
En català, si tu dius Toni, normalment
és masculí,
no? Però,
sí.
Bueno... Bueno, va, sí. Toni Morrison, l'heu de buscar així, eh?
Toni Morrison,
si
T-O-N-I. Us comento, bueno, us volia parlar, podreu començar per qualsevol de les seves novel·les. Hi ha una que va fer, l'última que va publicar, Lumen en castellà, que se diu Les dos amigues, que és un experiment que va fer ella, perquè ella parla molt sobre la raça i sobre la identitat i sobre els prejudicis que li assignem a... al color de la pell, no? De les persones. Amb aquest de dues amigues, les protagonistes són dues nenes que es coneixen amb un correccional de l'època, val? Dels anys 60 als Estats Units, i una que és negra i l'altra que és blanca, però en cap moment diu quina és quina.
Ah.
I llavors, durant tota la novel·la, que és una novel·la molt breu, vas pensant, ah, mira, sí, per això que ha dit, jo crec que és aquesta, la negra, i... o per això que ha dit, això és aquesta és la blanca. I realment acaba la novel·la sense saber...
Ah, no t'ho diu?
No ho diu, i
bueno,
perquè realment és un... O sigui, tot el que tu assignes amb aquella... O tots els prejudicis, o tota la teoria, o tota la càrrega que tu li assignes amb un color o amb una persona racialitzada o no... És teu, no? És el que la societat li ha marcat, però en realitat depèn d'on neixis, quines oportunitats tinguis i, sobretot, quina classe social tinguis, el que fa que vagis cap a un costat o com a un altre. No? Aquesta, diguéssim, seria com un resum així molt, molt breu.
És maco, té la seva
novel·la.
Gràcia. Eh?
Sí, sí, està molt bé. Les dues amigues tota l'estona t'està posant en dubte els teus propis criteris. No? Llavors, aquest és l'últim que li van publicar, però jo us vull parlar d'un que es titula La nit de les criatures.
La
nit de les criatures, que parla de la història de la Bright, que és una nena que quan va néixer era negra, negríssima, de color negre-blau, i té un èxit brutal a la seva vida, un èxit laboral brutal, té una imatge molt poderosa, treballa amb el tema de màrqueting, ha creat un propi perfum, vull dir, és una dona molt exitosa, però que si escarbes una mica més i entres dins de la seva, del seu cos, diguéssim, o del seu cap o del seu cor, trobes una persona totalment vulnerable, que ha viscut una infantesa molt dura, marcada per la no estima de la seva mare, per les violències sobretot masclistes, sexuals, del casero que tenia llogat el pis, bueno, d'una sèrie de circumstàncies que la van marcar des de petita, però que ella va voler sobreposar-se amb aquestes circumstàncies tan difícils, demostrant a tothom que volia, que podia triomfar a la vida. I aquest triomf és un èxit professional, però que està pues, que és molt feble, que amb ella la converteix en una persona molt feble i molt vulnerable. El que passa que ens trobem també, vull dir, no és només aquesta novel·la així tan trista i tan desgraciada, sinó que ens trobem amb el poder de l'amor, no? La Toni Morrison ens explica com a través de l'amor, a través del perdó, del perdonar-nos a nosaltres mateixes, de perdonar les persones que ens han envoltat, que potser no han sabut fer les coses d'una millor manera, podem arribar a ser felices, no? O a tenir una mica una vida més completa, més tranquil·la.
Bueno. Estava repassant els premis d'aquesta dona,
sí.
I a part de que va guanyar el Premi Nobel de Literatura a l'any 1993,
sí.
També té un Pulitzer,
sí.
I un American Book Award i Premi de la Crítica de National Book Critics Award.
Sí.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí.
I de National Humanities Medal al 2000.
Sí.
Vull dir que era una persona activa,
sí.
Als llibres i fora dels llibres.
Sí, sí, molt, molt activa. Una dona molt activista, antiracista, feminista i que a més feia moltíssimes conferències, també.
Molt bé, doncs, mira, avui dos per un. Dos per un perquè hem parlat de La nit de les criatures, però de la Toni Morrison també teniu aquesta de Les dos amigues, que crec que pot ser interessant, eh? Aquesta curiositat que has explicat i que al final no es desvella el llibre, crec que podem fer la lectura, gaudir del llibre i alhora fer-nos com un examen de consciència.
Sí, sí, tal qual, tal qual.
Perquè dona, segur que dona.
Sí, sí, dona, dona.
Les dues amigues o La nit de les criatures, Toni Morrison. Els trobeu els dos a la Biblioteca Pública de Lleida.
Pública, sí.
Perquè, escolta, si després t'agrada molt, te'l pots comprar, però si de moment vols ajudar a no malgastar recursos naturals i ser sostenible, doncs per això estan les biblioteques, perquè anem, ens els llegim, els cuidem, els llibres, els tornem, i així una altra persona els pot gaudir, i així, doncs, un munt de vegades. Eh? Si al final n'hi ha un que et fa molta il·lusió, doncs te'l pots comprar, evidentment, però ja és allò que diem sempre de no acumular molt llibre a casa. Bueno, cadascú sabrà l'espai que té.
Sí.
Però jo sé que al final els llibres ocupen molt lloc, i és maco tenir-los, però ocupen molt lloc. Molt bé, Anabel Ramos, doncs escolta, que hem arribat al darrer espai del 2024. Tant l'Anabel com jo ja fa anys que vivim més per curs escolar que no pas per any natural. Però bueno, és un canvi de dígit,
sí.
D'any, també té la seva història. Ara ve tot unes setmanes de... Bueno, de publicitat, de músiques,
sí.
De llums, de reunions...
De llums, sí, això sí, de felicitat infantil, que això és meravellós.
Dinars, sopars,
il·lusions...
Passar-nos a les menjades, sí. Etcètera, etcètera.
Ballar...
I sempre m'ha fet... No és que acabi de cop, però és veritat, eh? El dia de Reis és el 6 de gener, l'endemà encara és festiu a les escoles,
sí.
I el 8 de gener és com...
Ja està.
Quan cau Setmana Santa?
Sí. És tornar a la realitat una altra vegada.
Sí, sí,
aquest
però...
món d'il·lusió s'ha acabat, ara tornem una altra
vegada. Setmana Santa quan és, ja? I ja és així. I després de Setmana Santa, de Sant Joan... Bueno, en fi. Escolteu, que és un plaer que ens acompanyi l'Anabel Ramos cada setmana aquí al programa. Li agraeixo moltíssim, que ja sé que fa un esforç doncs, per estar aquí amb nosaltres cada setmana i recomanar-nos aquestes lectures. I que sé que a molts de vosaltres ho aneu seguint i aneu agafant aquests llibres i que us van agradant, eh? Per tant, Anabel, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
I setmana vinent no, l'altra no. Tampoc, l'altra. I tornem a la llibreret.
Vale. Bon Nadal.
Bon Nadal.
Arriba el Nadal, i amb ell els pastorets Borrego i Carquinyoli d'en Lluís Millà, a càrrec de l'agrupació teatral Toar de la nostra ciutat de Lleida. Aquest any ens oferiran tres representacions, dues al Centre Cívic de la Mariola, el proper dilluns 23 de desembre a les 4 i a les 7 de la tarda, amb entrada gratuïta, però s'haurà d'anar a recollir prèviament la invitació. I la tercera actuació serà la tradicional a l'Església del Carme, el divendres 27 de desembre, a les 18 hores, amb entrada gratuïta. No hi falteu, no és Nadal sense els pastorets. Col·labora COPE Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, aquí ja és el moment en el que parlem de noves tecnologies. Camí cap a la una de la tarda des de l'InfoCope Lleida. I ens pots seguir, ja saps, a les xarxes socials i escoltar-nos a través del nostre podcast, per allò, escoltar fora d'hora i no perdre't cap mena de detall d'aquestes noves tecnologies que van tan i tan ràpides. Sempre ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos.
De què parlem avui, Jaume?
Som-hi, va, Ricard, perquè tenim aquí un informe del govern espanyol on destaca la urgència de regular l'accés dels menors a internet per evitar riscos com l'assetjament o l'addicció tecnològica.
Ara s'han adonat del problema.
Doncs el 47% dels nens utilitzen dispositius connectats abans dels 7 anys, una situació que exposa els més petits a ciberdelinqüents. En parlem amb Marc Rivero, de Kaspersky, que ens ajudarà a entendre com protegir-los i identificar possibles senyals d'alerta. I en l'apartat de la tertúlia, doncs, què parlarem avui? Doncs, com afecta el fred al teu mòbil? Important, i més aquí a Lleida. Search GPT, el cercador d'OpenAI que desafia Google, és totalment gratuït. En parlarem, perquè ja fa dies ja que anem aquí donant algun petit apunt. Google et permetrà adjuntar arxius a les cerques. I ho explicarem. Elon Musk llança Xmail per competir amb Gmail.
Ah.
Aquest senyor es posa tot arreu, eh? El govern obligarà alguns influencers a rectificar informació com si fossin mitjans.
Ja està bé.
Avui. Ja està bé, perquè pues, no donaran abast, eh?
Sí.
Doncs, jo t'ho dic ara.
Sí, sí, això és la nova llei contra els bulos. I adeu a les IPTVs pirates. Això té una mica de truc, aquest titular, eh? Perquè Unify oferiré gratis tots els partits de la Superliga.
Avecino, con esta noticia avecino un podcast de 87 minuts hoy.
Bueno, al podcast sí, a la ràdio sí, sí. Ens quedarem curts, eh?
I per acabar, doncs, el AirTag 2, que arribaran aquest 2025, doncs, novetats d'aquest proper dispositiu i milloraran, doncs, els xips i aquestes coses. Com podeu veure, temes en tenim preparats i tots preparats per aquesta tertúlia de Flick. I per començar, no volem mai deixar aquest record que ens porta el David Casero, que ens explica aquesta efemèride tecnològica. Fins a quin any viatgem avui, David?
Pues mirad, nos vamos a ir hasta 1996, ya que tal día como hoy, Future Splash Animator se convirtió en Macromedia Flash 1.0. Ojo, pedazo de nombre, ¿eh?
Vaya.
Para ponernos en situación, años 90, nos vamos al 96, años 90, las webs eran estáticas y limitadas en su interacción visual a lo que conocemos hoy día, ¿no? Con lo cual, la necesidad de tener un contenido más dinámico llevó a la creación de herramientas innovadoras, como en este caso fue esta herramienta, el Macromedia Flash, que conocíamos incluso su Macromedia Flash Player, este nombre ya sí que con el player nos dará un poquito más, precisamente para traer consigo, bueno, pues animaciones interactivas, juegos online en los navegadores, publicidad interactiva, como no, ¿vale? Y sobre todo un estándar para diseñadores y desarrolladores. Fijaros que esto no fue tan tonto como parece, ya que MSN, Microsoft, lo metió en su chat para que se fuera él solo actualizando y poder utilizarlo como un chat. YouTube lo utilizó en sus inicios, ¿no? Y juegos en línea como el Miniclip o algunos de estos lo tenían. Adobe, como no, la empresa Adobe adquirió Macromedia en 2005, impulsando todavía más el Flash. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó en 2010? Pues en 2010 salió el señor Steve Jobs y publicó un manifiesto que era, oiga, esto del Flash es incompatible
con la sentencia de muerte.
Con lo que va a venir ahora, que es precisamente navegar a través del móvil y consumir los contenidos a través del móvil. Por lo cual ya en 2010 abogó por una nueva tecnología, el HTML5, que fue la alternativa de tener una programación directamente en web, donde ya de todos estos servicios que estaba dando, aparte MediaFlash, ¿no? Dar mayor eficiencia y seguridad, compatibilidad con el móvil, como no, y el soporte nativo de todos estos navegadores, es decir, que los navegadores estuviera, con lo cual, al final, fijaros que todo esto nos lleva hasta hace 4 años, donde Adobe, dueño de Macromedia Flash, bueno, pues daba incluso el fin del soporte, diciendo a todo el mundo, señores, si alguien tiene todavía algo que esté funcionando sobre estas funcionalidades o este lenguaje, cámbienlo, porque ya estamos totalmente desfasados, ¿no? Al final, bueno, pues Flash marcó un antes y un después en la forma de interactuar con la web y su declive a nuestra velocidad del avance tecnológico, ¿no? Donde, bueno, pues hoy día algo que puede ser revolucionario en una historia solo de 14 años ya es el pasado. Y cómo no, al pasado, pues hemos dado un vistazo al pasado para entender el presente y mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1996 amb tot un referent històric com l'efemèride. Aquesta història que han viscut, i el David ens la recorda dimecres rere dimecres. Doncs ja ho sabeu, que estem a dimecres, estem aquí a Copelleida, i què teniu ara en antena? Uns tequis, molt friquis. I si parlem de tequis, friquis, doncs ara mira qui ve.
Doncs ara l'entrevista.
Doncs vinga, va, som-hi, perquè a l'entrevista, doncs, un informe encarregat pel govern espanyol alerta de la necessitat de regular l'accés als menors a l'entorn digital per protegir-los de riscos com l'assetjament, l'addicció tecnològica i la falta de privacitat. Segons dades de Kaspersky, el 47% dels menors espanyols utilitzen dispositius connectats a internet abans dels 7 anys, fet que exposa a manipulacions per ciberdelinqüents. El cas de Virginia Tovar, mare d'un jove amb talent tecnològic, destaca la importància d'educar i acompanyar els menors per evitar perills en el món digital. Per parlar-ne, avui tenim amb nosaltres a Marc Rivero, Lead Security Research de Kaspersky. Bon dia, Marc, i benvingut aquí a Copelleida.
Bon dia, gràcies per convidar-me.
Doncs aquí estem i esperem que es posi una miqueta de llum a tot aquest informe. I com podem identificar si el teu fill o el nostre fill està involucrat en activitats il·lícites en línia?
Seria important, perquè aquests aspectes són multifactorials, no? Primer de tot, hem de veure si el comportament del menor canvia. És a dir, si veiem alguna cosa que és diferent, entenem que en aquestes edats, doncs això sí que pot ser complicat de detectar, no? Però hem de veure si a nivell de comportament la cosa canvia, no? I després, en comptes de deixar que el menor utilitzi la tecnologia de manera solitària, anem a fer aquest acompanyament plegats. Anem a utilitzar la tecnologia plegats de manera que puguem saber en tot moment quines pàgines visita, quin funcionament fa i com actua, bàsicament.
I què motiva els joves a delinquir en línia?
Bueno, jo crec que en molts dels casos probablement no seran ni conscients de l'abast que estan fent, no? Perquè és una edat que ets una mica tens aquesta ingenuïtat, no? Que no saps ben bé el que fas. Estic traient de l'equació aquests menors que puguin tenir una mala intenció, òbviament, però crec que no coneixen l'abast de les accions, no? Hòstia, si publico una foto d'Instagram o jo què sé, que no tinc permís, o comparteixo aquesta foto per WhatsApp, realment l'impacte, si els menors sapiguessin prèviament l'impacte que tenen les seves accions, probablement no les farien. Llavors, és un tema que jo crec que és una falta de consciència en l'impacte de les seves accions.
Aquí l'educació i l'acompanyament crec que faré molt, molt important, no? Quines mesures es poden adoptar per protegir els menors?
Bueno, es fa d'un tema que és la conscienciació, però jo vull anar una mica més enllà, no? I és en aquest nucli familiar, en aquesta família, aquest acompanyament en l'ús de la tecnologia és bàsic, és imprescindible. No posem l'ordinador al quarto perquè si el nen no ens molesta, la nena no ens molesta, sinó anem a fer aquest ús de la tecnologia plegats, anem a compartir aquell moment, que és a més un moment per compartir, no? A nivell de jocs, a nivell d'aprenentatge col·lectiu, a nivell de passar temps en família, no? Tot això és molt important, no? Ja s'ha dit que estem tot el dia cansats i cansades, però això pot ser molt important de cara que fem un ús responsable i madur de la tecnologia, no? I, evidentment, la conscienciació. Escoltar aquest programa, la Copa de Lleida, que, evidentment, té cura d'aquests temes i per això el tracta. És a dir, estar una mica atents i atentes a el que està succeint a tot el món.
Si sembla que sigui avui en dia aquesta incompatibilitat, no? Tenim de passar temps amb la família, però el dia a dia i la conciliació laboral, doncs, moltes vegades no ens deixa, no? Una miqueta és un sentit contradictori en aquesta societat que anem avançant. Marc, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i donar-nos aquestes petites pinzellades que segur ajudaran a més d'un.
Gràcies a vosaltres.
Doncs, Ricard, després d'aquests consells, què comença? O què continua?
La tertúlia Freak.
Som-hi, així sí. Doncs comencem aquesta tertúlia amb...
A veure, fins on arribem, eh?
Bueno, fins on arribem, ja sabeu que es podeu continuar escoltant el podcast.
Que hi ha molts temes, eh?
Vull dir, el podcast, el teniu carregat al podcast, a l'Spotify i a la web de cope.es/Lleida, vull dir, hi ha info@lleida.com, o sigui que ens podeu trobar per tot arreu, però fa un fred que pele. I què passa amb els mòbils en aquest fred?
Bueno, que tenemos que seguir compartiendo. Como bien dice Marc, hay que compartir, hay que compartir. Hay que compartir. Hombre, y tanto, igual que nosotros.
Perquè pateixen els
mòbils, eh? Igual que nosotros.
Yo no sé qué pasa, que el meu, la batería se me descarregue, pim, pam.
Bueno, claro, con el frío es algo que nos pasa. Igual que con el calor se nos apaga de repente o nos sale ese triangulito. Bueno, pues aquí pasa exactamente lo mismo. Con el frío, nuestro dispositivo, bueno, pues la batería se gasta más rápido, ya que las temperaturas hacen que el móvil se enfríe demasiado y baje su rendimiento, lo que se traduce en una descarga muchísimo más rápida. La humedad, cómo no, es decir, si estamos en Lleida ya, sí. Amb aquestes boires, bueno, pues la condensación provoca humedad y también tenemos que tener cuidado, incluso si estamos mucho tiempo y bajo cero, ¿vale? Bueno, pues igual que se hielan los cristales de los coches, que vemos por la mañana todo heladito, pues en la pantalla puede pasar lo mismo, con lo cual al final, apagados repentinos, que la cámara no enfoque bien, que tenga un mal rendimiento y vaya lento, e incluso que lleguemos al coche, pongamos el cargador y de pronto no cargue, porque esa humedad se ha metido dentro y corta la carga, gracias a Dios.
Incluso puede hacer condensación.
Sí, claro, así el teléfono corta la carga y dice, el conector está mojado, no te voy a dejar pasar absolutamente nada de corriente. Con lo cual, al final, no significa que no llevemos el móvil, no significa que lo saquemos, pero guardadito, calentito, en la chaqueta y sacándolo para aquellas cosas que lo tenemos que sacar. Para estas cosas suelen venir muy bien, como no, pues los smartwatch, para no tener que sacar el teléfono del bolsillo y mirarte simplemente la muñeca.
Vinga, va, som-hi, perquè tenim més temes. Gràcies per aquests consells, David. I com hem comentat més d'un cop, ja que estem substituint el buscador de Google pel ChatGPT, doncs ara SearchGPT és totalment gratuït i és el nou cercador d'OpenAI que desafia a Google.
Mm-hmm. Bueno, es que daros cuenta...
Això ho dèiem la setmana passada.
Sí, ja, sí, per sí. Això et dic, és que...
No, y lo hemos hablado muchas veces, es decir, ya los más jóvenes, 18, 17, 19 años, ya no están utilizando Google, y hablamos de la bajada de Google en cuanto a la búsqueda en navegación, precisamente porque ya los jóvenes buscan en ChatGPT. Oye, ¿para qué? Quiero una respuesta concisa.
Correcto.
No quiero que me des 57 webs para empezar a mirar.
No, ¿no? O la primera página total de publicidad de enlaces patrocinados.
Exacto, patrocinado. No, oye, voy directamente a la información y a la fuente que yo quiero. Dame el resultado. No me des 25 enlaces. Bueno, pues claro, ante esto, ahora ya todos en nuestra versión gratuita, en el móvil, donde queramos, pues tenemos el simbolito de internet. Está el globo del mundo con una almohadilla, perdón, con un hashtag en medio, el cual, bueno, pues es el navegador. Y te dice, y ya ChatGPT te dice, oye, ¿quieres que busque en internet? Bueno, pues si quieres, busco en internet y te doy la información más relevante o más visitada, ¿no? Bueno, al final yo creo que es un cambio generacional, el cual dijimos que la inteligencia artificial, la gran revolución es que nos va a cambiar poco a poco, y creo que nos está cambiando con mucha velocidad, la forma de interactuar con todos nuestros dispositivos, y esta es una más.
Ara seguim parlant al nostre podcast de més temes, de les noves tecnologies. Doncs apa, que ara estava mirant el calendari, David Casero i Jaume Sitjà, em sembla que ja no ens tornem a escoltar fins l'any vinent.
Sí, senyor, hasta el 2025.
Dimecres que ve és Nadal, l'altre dimecres...
És dia 1.
Exacte, és Cap d'any i
ja fins al 8.
I fins al 8.
Fins al 8 de gener. Bueno, així bé, que, està bé, David Casero, com sempre, un plaer, bon Nadal i bona entrada d'any.
Gràcies, hasta l'any que viene.
I Jaume Sitjà, bon Nadal.
I l'any que ve, més.
Doncs apa, jo sóc el Ricard Álvarez i demà sí que hi tornem des de Lleida, a les 12:20. Ara et deixo amb el migdia de Cope Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz. Que acabis de passar un bon dimecres.